És dilluns, passen ara mateix 8 minuts de les 12 del migdia i això vol dir que arriba l'hora de la música.
De gira.
Cada 15 dies ja sabeu que en aquest programa l'Uri Francisco ens porta de gira per la vida d'un personatge del sector musical que ens ajudarà a descobrir aquest món des de l'interior, Uri.
Ai, Mercè. El protagonista d'avui és tota una institució a nivell mundial i no estic exagerant, és un català internacional. Perquè us en feu una idea, el seu vídeo Extreme Slap and Tapping Bass Solo té més de 7 milions de visualitzacions a YouTube i la cançó que sentireu a continuació té més de 9 milions de reproduccions a Spotify. Preu bé les orelles, perquè avui ens anem de gira amb el mag de les freqüències greus, el mestre de les 4 i les 5 cordes, el mite vivent del baix elèctric, l'immens Miki Santamaria. Caminem
Què tal, Miki Santamaria?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me i, home, m'has pintat molt bé, eh?
No he dit cap mentida.
Gràcies, home.
Dades...
Li diem al Miki que s'esperi, eh?
Sí, exacte.
Que això...
Ai. Abans de començar, no?
Sí. Però abans de començar, fabriqueu himnes?
Bueno, sí, aquesta és un bon exemple, eh? Aquesta és una cançó que és d'aquelles cançons que tenen una màgia especial.
Ostres.
I crec que perdurarà en el temps de... Sí, tindrà un bon futur, jo crec. I que té un bon present,
sí.
Jo crec que sí.
No, i que no caduca, sí. Vull dir, és d'aquestes
cançons
que...
Sí. Quan fas cançons, un del, no sé, el somni, no? És que aquesta cançó doncs perduri en el temps. I aquesta és una d'aquelles que té pinta que sí.
Té tots els números.
Mm-hmm. Sí.
Clar, Uri, potser no coneixeran el nostre convidat pel nom,
potser
Miki
Santamaria, no.
Però, clar, heu de saber què és això, que és un dels responsables d'aquesta cançó, Caminem Junts, dels terrassencs Doctor Prats, i en Miki n'és el baixista, però aquesta només és una de les moltíssimes, moltíssimes ocupacions del nostre convidat d'avui, amb qui anem de gira. Uri, si et sembla, ens poses el dia amb una mica d'aquesta biografia no autoritzada.
Serà un plaer, Mercè. Haig de dir que avui tota la informació de la biografia no autoritzada, perquè no l'has autoritzat, és vera i ben trobata, però és que estem parlant d'una trajectòria que defineix, que tendeix cap a l'infinit i intentarem resumir-ho amb la biografia. En Miki és un il·lustre terrassenc nascut l'any 1985. Ho dic perquè és jove, saps? I ha fet un munt de coses.
Per tot el que ha fet és jove.
Sí, perquè quedi clar. És una referència a nivell mundial dins del món de la música i concretament del baix. Però heu de saber que aquest és el darrer instrument que va decidir tocar. Amb 10 anys s'asseu davant d'un piano, amb 12 agafa la guitarra i amb 16 decideix que l'instrument que l'acompanyarà la resta de la seva vida serà el baix. Fins als 23 anys, més o menys, estudia de forma autodidacta, que això ja fa molta ràbia.
Molta.
Perquè,
sí, perquè
ja tocava molt bé aquella edat.
Sí.
I ja destaca dins el programa musical català. El 2008 decideix iniciar els seus estudis de música moderna i jazz amb el baix elèctric a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Però la seva carrera no es limita a la interpretació, sinó que també ha produït grups com el seu mateix grup Doctor Prats, el Sense Sal, Guevara o Clima. L'haureu vist a la tele mil vegades, a programes com Operación Triunfo, Bailando con las Estrellas, La Marató de TV3, és el baixista de la gorra, o potser l'heu pogut disfrutar amb el meva grup Tribut a Michael Jackson, I Want You Back. O si sou viatgers, també l'heu pogut veure de gira arreu del món amb el musical Rock of Ages, o la companyia australiana de ball Burn the Floor. Ha gravat amb artistes com David Otero, Els Amics de les Arts, Niño de la Hipoteca, La Su o Bruno Oro, i a nivell internacional ha col·laborat ni més ni menys que amb el guitarrista i director musical de Bruno Mars, en Fredly Brown. Si això no fos prou, és cofundador i director de l'Escola de Bajistes i també d'Escola de Guitarristes, un portal online amb més de 230.000 subscriptors. I haig d'agafar aire.
Sí, perquè això encara fa pujada, eh?
De ben segur que m'he deixat mil coses que anirem desgranant en breu, perquè és gairebé impossible resumir la carrera musical d'aquesta llegenda del baix. Llegenda vivent. Són dades objectives. No he dit res que sigui mentida.
Dit així, déu-n'hi-do, eh?
És un fet.
Déu-n'hi-do.
Alguna cosa a dir, Miqui, d'aquesta autobiografia?
No, l'has resumit molt bé. Jo crec que sí,
biografia no autoritzada.
Gairebé m'ofego per intentar anar amb ritme, però...
És que és veritat que al final toques moltes tecles, no? No només toco, faig moltes altres coses. Està bé, sí. Bon resum.
Ostres, tu. Sí. Ara estàvem parlant fora micro amb el Miqui Santamaria i amb l'Uri. Estàvem parlant de... Com que avui anem de gira amb ell, amb una llegenda del baix. Saps què passa? Que mentre estava fent el guió, a l'Uri, jo l'anava veient aquest cap de setmana, saps? Des de casa, així remotament. I de cop i volta hi he vist que posava el rei del baix. I al cap d'unes hores, corregia i deia la llegenda del baix.
Sí, m'encanta.
Quin honor. I ara parlava una mica d'això, del fet d'anar de gira, no, Miqui? Bé, és que clar, dades que ens ha destacat ara l'Uri amb aquesta biografia.
Ha girat per tot el món, però literalment.
Sí, i ara fèiem la reflexió, Miqui, no sé, abans de començar, si et ve de gust comentar-ho, de dir, ostres, que comences, no? I Uri, tu també ho podràs dir, amb l'aspiració d'anar per tot el món, de fer gira internacional, de petar-ho ben fort, però de cop i volta et dones compte, no?, que quan fas aquesta gira per casa, no?, per casa teva, ostres, li dones més valor, no?
Sí, jo em sento més còmode. Jo ja tinc 37 anys i estic en un punt de la vida que el que tinc ara mateix no ho canvio per res, perquè poder fer la gira aquesta que fem amb Doctor Prats, que és bàsicament tocar per Catalunya, fem entre 50 i 70 concerts a l'any, festes majors, que ja sabeu, o sigui, al final et sents com a casa, vas a qualsevol poble.
I som molt agraïdes.
Sí, i festivals catalans, a vegades fem alguna sortideta, però és molt més còmode això que no agafar avions, agafar furgonetes i...
Que també ho han fet amb Doctor Prats, eh?
Ho hem
fet. Lluny.
Sí, amb Doctor Prats hem fet alguna sortideta interessant, hem anat a Japó, hem anat per França, però això ho fem com una mica un capritxo, de tant en tant ens ve de gust fer un viatge, però lo normal aquí és tocar per Catalunya i això és supercòmode perquè dorms a casa, no dorms
super
en hotels.
Superagraït, no, Miqui?
Molt, molt, molt. I, bueno, i Doctor Prats són amics meus, o sigui, és sortir amb els col·legues i passar-s'ho bé, també.
I per cert, clar, el Japó. Com es viu un concert al Japó amb Doctor Prats davant del públic japonès, no?
Allò va ser l'experiència de les nostres vides. Tocar allà a Japó amb les nostres cançons en català i davant de tanta gent, perquè vam tocar en un festival que hi havia molta gent, hi havia unes 10.000 persones allà davant.
Hi ha un vídeo a internet que han donat testimoni, si ho voleu veure.
Sí,
comproveu.
De fet, tenim un documental així de 20 minuts de la nostra gira per Japó, que és molt, molt divertit. I allò va ser, ja us dic, l'experiència de la nostra vida, de poder cantar allà en català i veure com el públic japonès respon com si fossin d'aquí de Sant Esteve de Sarrovira, saps?
O sigui, o potser més i tot, eh?
O més i tot, això et dic. Sí, perquè ho viuen d'una manera, la música en directe la viuen com nens petits, aquella innocència, aquella cosa genuïna, no?, de disfrutar de la música simplement perquè és música, no perquè diguis alguna cosa o alguna altra, no,
per la música. També perquè feu una música molt ballable.
Sí, i funciona tot arreu.
Clar, ens explicava l'Uri també que amb 10 anys t'asseus davant d'un piano, no?, i dius, escolta, això a mi m'agrada.
Sí.
Clar, tu en quin moment veus clar que et vols dedicar professionalment a la música?
Això és una cosa que no et ve d'un dia per l'altre, però sí que de petit ho somies, no? Veus gent a l'escenari. Jo veia els Pets, per exemple, que era un dels meus grups preferits quan era petit, i deia, tant de bo algun dia jo pogués ser aquest, no? Igual que un nen quan juga a futbol diu, ojalà algun dia pugui jugar al Barça. Però clar, jo ho veia molt llunyà. Fins que després veus que toques, la gent et diu que, ostres, ho fas molt bé, això, t'hi podries dedicar. I llavors comences a pensar, doncs, per què no? I al final, en el meu cas, va ser una cosa que la vida m'hi va portar. No va ser una cosa d'un dia per l'altre, sinó que la vida m'hi va portar i em vaig trobar que als 20 i pocs anys ja em dedicava a això del tot, no? O sigui, sense haver de fer cap altra feina a part.
Ja que parlem dels teus inicis, per què no escoltem aquella cançó que et va marcar la infància?
Ai, a veure. La barbacoa, com me gusta,
la barbecue, la barbacoa. S'ha posat vermell.
Per favor.
És tan bona.
És que és molt bona. És que estic molt a favor.
Sí. Jo és que diam.
Què pots dir de Jordi Dan, sisplau, Miqui?
A veure, us explico per què he triat aquesta cançó, sí. Perquè... A la meva família no hi havia cap músic, o sigui, jo sóc el primer músic de la meva família.
Ostres.
I el meu contacte amb la música de la meva infància bàsicament el tenia a través de la meva àvia, la meva iaia. I la meva iaia a les tardes em posava això, aquest tipus de música, cassets dels Jordi Dan, perquè a ella li encantava, i també de La Trinca i Habaneres, i Llavors, el meu primer contacte amb la música, allò de disfrutar de la música, va ser a través d'aquestes cançons. I jo crec que d'aquí em ve la meva vena patxanguera màxima, de que les cançons, a part de clar, jo he estudiat música i, evidentment,
Sí.
Però jo disfruto molt amb aquestes cançons. Aquest tipus de cançons fan feliç a la gent. I això ho aplico a Doctor Prats, per exemple, ho apliquem constantment. Aquest concepte, no?
Sí,
la música
sí.
No és només també per fer música i notes i arranjaments, és també per passar-ho bé.
De fet, és el principal argument de Georgie Dan, que recordem que va estudiar 9 anys al conservatori, que dominava, com
mira,
tu, el clarinet, el saxo, l'acordeó i la guitarra, per tant era multiinstrumentista, però va tenir aquesta visió empresarial i va decidir aparcar el jazz i centrar la seva carrera en el pop.
Veus?
Són molts els músics que, havent estudiat el grau superior, us dediqueu més aviat al pop, ja sigui com a músics d'estudi, intèrprets, productors o en projectes personals, com en el teu cas, Doctor Prats. El jazz no dona diners? No permet viure de la música?
Home, el jazz és una altra manera d'enfocar la teva carrera. Hi ha músics que són, o sigui, estan dedicats al jazz 100%, i jo els admiro moltíssim, però és molt difícil, perquè no hi ha tant públic, clar. Redueixes tu mateix el mercat. I s'ha de ser molt, molt bo i molt innovador, jo crec, també, per destacar en el jazz. Perquè el jazz tocat així d'una manera, diguem-ne, average, és avorrit. O sigui, la gent s'avorreix. Inclús els que els agraden el jazz diuen, és que això és avorrit. Llavors, o fas algo que sigui increïble o difícilment et faràs un lloc. Llavors, bueno, evidentment jo els respecto molt. Els que ho aconsegueixen són els millors. O sigui, són uns músics que jo els respecto, vamos, a tope. Però és molt difícil, és molt difícil.
És complicat. Sí. De fet, Vicky, nosaltres vam estar la temporada passada amb Nasi Terraza, un gran mestre,
sí,
referent.
Sí, clar.
I clar, és això, vull dir, has de... És veritat que has de lluitar, no? I com defensar la teva música, i més amb estils, no? Que són, potser, de primeres més complicats.
Clar. És que el jazz que molta gent li agrada és el jazz, o sigui, és la música de fa 100 anys, o sigui, estem parlant ja quasi de música clàssica. Mira, l'Ignasi Terraza és un gran exemple d'un músic que és que, vamos, és increïble, o sigui, tocant jazz és d'aquells que et quedes amb la boca oberta, no? Però n'hi ha molt pocs d'Ignasi Terrazas, llavors aquí està la cosa.
I per què el... És que ara l'Uri riurà, Miqui. Per què el baix elèctric? Per què et vas quedar... Perquè aquí... ho has provat tot.
Sí.
I vas dir, aquest, no? Què et dona? Per què t'enamores?
Jo ja ho he comentat abans, jo vaig començar amb el piano, llavors el meu primer grup, jo vaig ser el teclista del primer grup, que curiosament hi havia el cantant de Doctor Prats allà també. Jo era el teclista i llavors teníem un baixista que jo li havia d'explicar el que havia de tocar perquè ell, pobret, no controlava gaire.
És que els pianistes són els músics que saben música.
Una mica.
Sí, amb baix i guitarra passa moltes vegades que no...
Sí, que a nivell harmònic...
Per intuïció, no?
Sí, a nivell harmònic jo sabia quin...
Cada nota que toca saps quina nota és, clar, i amb el baix i la guitarra no passa això.
Clar, jo pensava la menor, fa major, tal, i el baixista pensava traste 1, traste 3...
Exacte.
I no, jo li explicava al baixista el que havia de tocar, i inclús agafava el baix, i de tant agafar el baix vaig dir, ostres, és que igual m'agrada més el baix que el que toco jo aquí als teclats. I sí, va ser així, d'anar agafant el baix, doncs al final, mira...
T'has quedat amb el baix.
Sí, i li vaig prendre la posició al grup. O sigui, vaig passar a ser el baixista.
Senyal que ho feies bé, no?
Home, aquí està la prova. Recordes el teu primer concert?
A veure, això és relatiu, perquè havíem fet alguns concerts a l'escola, allò a finals de curs, amb dos companys de classe fent un tribut als Beatles, justament.
Mira.
Sí, vam fer allò, quatre cançons dels Beatles, mal tocades.
I què tocaves?
Allà tocava la guitarra, va ser l'època que tocava la guitarra. I després, el meu primer concert, per mi, el concert Com Déu Mana, va ser, doncs, quan jo tenia 16 anys, a Terrassa, i feia de teclista. Amb el meu primer grup, que hi havia el cantant de Doctor Prats, es deia Hemisferi Centre.
Hemisferi Centre.
Sí.
Miqui, Uri, si us sembla, jo és que estic fascinada amb el tema del baix elèctric. vull tornar a aquest punt, Miqui, si no et sap greu, perquè una mica el prototip tòpic dels baixistes és que sembla com el més tímid de la banda, no? Que es troba com mig amagat a l'escenari, que ningú el sent i li presta atenció. És la meva percepció, és la percepció...
Sí, majoritària.
És així? Però tu creus que els baixistes ja fa temps que diuen, ei, això s'ha acabat. Pas endavant.
No, jo crec que el que tria el baix ja denota una personalitat així, jo crec. Hi ha molts pocs baixistes que siguin nois o noies que siguin molt echades pelante. O sigui, és com el que decideix ser futbolista i vol ser porter o vol ser defensa. És com... No vull tampoc...
El protagonisme, no?
Sí. Prefereixo fer el passe de gol que no fer-lo, quasi, no? A nosaltres ens passa això, jo crec, eh? A molts dels baixistes sí que tenim una personalitat bastant en comú, que és així, és com gent introvertida i que no li agrada molt tenir l'atenció. Allò que et diuen, va, surt aquí davant i fes un solo. I dius, a veure, vols dir que cal?
Vols dir que cal?
No, no cal.
Quan et vaig preguntar per aquella cançó que vas escoltar fins a la sacietat durant la teva adolescència, em vas dir qualsevol de Blink 182.
Ah, correcte, sí.
Jo he triat una que no és la més típica, però que la gent també la reconeixerà. What's My Age Again? That's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more of these my payphone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again?
Estem repassant la banda sonora vital de Miki Santamaria. Ara l'Uri doncs, ens presentava aquesta cançó que vas escoltar molt, no? Fins que hi ha el disc ratllat gairebé.
Sí.
Miki,
sí.
Són els Blink 182. És que, clar, t'encanten, però sí. tots els estils, no?, t'agraden.
Ah, sí, jo no poso barreres a res. No, m'agrada tot.
S'ha de fer
així? Sí, jo crec que un músic ha d'estar obert a qualsevol cosa, no? I al final jo no distingeixo en estil, sinó distingeixo en qualitat. Si una música està feta en qualitat, a mi m'agrada, en general. I pot ser això, o pot ser metal, o pot ser una habanera, o pot ser...
El que sigui, no?
Sí,
però que t'arribi.
Sí.
Si us sembla, anem de cara al que jo crec que és el moment viral de la teva carrera. És aquell vídeo que vas publicar ja fa uns anys, l'Extreme Slap Tapping Bass Solo. És que no ho sé ni dir.
Sí, no sé, el vaig titular per atraure visites, no? Perquè
per
com a títol és un rotllo, no? Extreme Slap and Tapping Bass Solo.
Escoltem-lo.
Oberta. Ara no em veuen els oients, però a veure, per la resta de mortals, Miki, què és això del slap tapping? És un baix,
sí.
Això que estem sentint, oi?
Això és un baix tocat per mi, evidentment, i amb la tècnica de slap i de tapping, també. L'slap és quan fas cops a les cordes i pinces i fas aquest so com percussiu, que és el que està sonant.
Sí.
I el tapping és una altra modalitat, també una altra tècnica, en què toques el baix com si fos un piano, una mica, amb les dues mans. I aquí hi ha una combinació de tot, com un alarde de tècnica amb el baix. I sí, es va fer viral.
Es va fer viral, Uri, un moment. I què et diu el Fredly Brown, que, com deia l'Uri abans, guitarrista i director musical de Bruno Mars?
Sí.
Et veu, t'escolta, què et diu?
Amb el Fredly vam coincidir en una gravació d'un amic que tenim en comú. I ell ja em coneixia, també, per als vídeos meus de YouTube i perquè també havia contactat amb el baixista de Bruno Mars. O sigui, jo tinc una connexió estranya amb Bruno Mars d'aquesta manera, a través dels seus músics. I ja em coneixien, sí, ja m'havien vist pel YouTube amb els meus vídeos i res, doncs mira, vam coincidir en una gravació allà a Michigan, va ser. I vam passar una setmana junts i sí, tenim una amistat amb el Fred.
El que fa la cançó que t'ha marcat l'edat adulta, has escombrat cap a casa amb aquesta versió que vau fer amb Doctor Prats del desaparegut DJ i productor suec Avicii, Les nits no moren mai.
Ja fa temps, no oblidat, quan les ombres van marxar i l'animal de dins sortia a jugar. I cara a cara, amb la por, vam aprendre la lliçó i amb llàgrimes guardem ara els records. Un dia el meu pare em va dir, la joventut se'n va i agafant-me fort va continuar. Tindràs un cor bategant, segons el que has viscut, quan tinguis problemes jo hi seré.
I un dia deixaràs enrere el món. Viu una vida que recordis. I m'ho explicaves quan sols era un infant. Aquestes nits no moren mai. Les nits no moren mai.
Clar, estem repassant la trajectòria de Miqui Santamaria, la llegenda del baix i una de les parts fonamentals, sens dubte, de Doctor Prats. I ara el Miqui ens estava explicant això, clar. Aquesta, Les nits no moren mai, és, no sé, Miqui, com la defineix? És una versió de...
És una versió que vam fer per la Marató de TV3 el 2016, ja fa uns anyets. I per mi, l'he triat també perquè, a veure, volia posar una cançó de Doctor Prats perquè m'ha marcat la data.
És evident.
I perquè va ser, o potser, la cançó que ens va posar una mica en el mapa, Doctor Prats, aquí a Catalunya. És veritat que aquell any també vam treure un disc, que hi havia la cançó Ara, hi havia la cançó de No t'encantis, que també van sonar molt a les ràdios, però jo crec que va ser aquesta cançó la que va ser, no sé, per nosaltres el detonant, ja, de dir, vale, Doctor Prats s'instal·la en el panorama català. I sí, una versió de Dichi, que ha encaixat superbé. Hi ha gent que inclús no sap que és una versió i pensa que és nostra. No, la vam traduir i ja està, la vam incloure al disc de la Marató i així va anar.
És traducció literal, eh? O sigui...
Sí, ja, bàsicament la lletra és
ben bé el que diuen.
Igual, amb alguna cosa canviada perquè encaixi bé i ja està, però sí.
No, és que és veritat el que diu el Miqui, no? Que molta gent, jo m'ho crec, perquè el que feu és moltes vegades aquestes versions que gaire... Bueno, es converteixen en originals,
sí,
no?
Pel
gran públic.
Sí.
En quin moment us trobeu ara, Doctor Prats? Que ara han parlat molt, Miqui. Digira... Quan us podrem veure?
Doncs estem en gira, de moment. O sigui, passa que a l'hivern hi ha menys concerts, però, per exemple, aquest dijous ens anem a Mallorca a tocar, després el divendres estem a Vilaseca, em sembla, el dissabte a les Borges Blanques, vull dir que no parem, estem de gira, vam presentar el nostre quart disc al maig, que es diu Pol Cantabó, i aquesta gira hauria de durar, suposo, fins a finals d'aquest any. No tenim decidit si pararem o no pararem, però sí, aquest estiu ve carregadet de concerts també.
Quin és l'horitzó de Doctor Prats? On et veus d'aquí 10 o 20 anys amb el grup?
No ho sé. Això moltes vegades ens ho plantegem i no ho sabem. Nosaltres tenim ganes de que això duri tots els anys que calgui. Com veiem els Pets o veiem el Sopa de Cabra, que fa 30 anys que toquen i...
Exacte,
i cap
problema, no?
Doncs nosaltres sí, ens agradaria arribar a aquest punt, però no ho sabem. No sabem què passarà amb les nostres vides. Igual en un moment donat ens prendrem un temps. No ho sabem.
Jo crec que té tots els elements per perdurar, perquè estilísticament teniu part d'electrònica, teniu la part orgànica dels vents, aquest concepte més de ball, de festa major, vull dir que, i això és bastant atemporal.
Sí, i ens sabem una mica actualitzar, o sigui, cada disc hem intentat un passet endavant i mai sona antic, no?, el que publiquem. Llavors, sí, de moment, si seguim amb aquesta dinàmica, podem perdurar tots els anys que vulguem. Però no sabem.
Clar, anàvem a dir, Miqui, tu també vas combinant amb altres feines, com per exemple el Miqui empresari, amb la teva darrera aventura d'Escola de Bajista. Explica'ns una mica com funciona això, breument, perquè és una passada, 200.000 subscriptors.
Sí, és una escola online que, bueno, que la vam publicar fa 3 o 4 anys ja, i és bàsicament tutorials de com aprendre a tocar el baix. I ja tenim més de 400 vídeos penjats a lo que és la web, amb molts subscriptors, i llavors fa un parell d'anys vam fer la rèplica per guitarristes, amb el Napos, que és que era el guitarrista de Jarabe Palo, que és el...
Que també havia sigut professor meu.
Ah, mira, també, Joder. Doncs mira. I res, és una aventura també bastant curiosa, allò de ser empresari, no?, i intentar que, doncs això, atraure subscriptors i fer una mica de màrqueting, a part de les classes, que evidentment és la meva funció principal, que és gravar molts vídeos, no?, donant classes.
Doncs, escolta, Miqui, ha estat un plaer, de debò. Avui anar de gira amb tu, amb
l'Uri,
i amb aquesta llegenda, el rei del baix, com diu l'Uri, però t'haig de dir una cosa, l'Uri s'ha entossudit en acabar amb la que diu que és per ell una de les teves millors composicions de Doctor Prats. De fet, el baix, no, Uri, marca aquesta cançó amb què acabarem.
A mi em torna boig, aquest baix. Sí, és que no ho puc dir d'una altra manera, de debò.
Quin és el nom? La recepta?
La recepta.
Que potser és la recepta, no? Per conèixer
la cançó. Home, si la gent s'ho pren com a recepta, igual es farà mal als dits. Jo proposo que comencin amb alguna cosa una mica menys elaborada i anar fent.
Que bo.
Miqui.
Molt bé.
Molts i molts èxits més.
Moltes gràcies per convidar-me i res, aquí estic pel que faci falta.
Doncs et veiem als escenaris, sens dubte. La recepta, Doctor Prats. Per fer-te ballar. We'll be right back.
secrets perduts en la immensitat. Aquesta nit tot s'haurà liat quan tornem extasiats de la festa tribal. I vindrem amb un sidecar, amb les meves manies, les teves veritats. Fugirem de formalitats, no fos cas que t'encansis i se't faci tard. I demà estarem encantats, avui es conegui hasta el teu costat. Que s'escapi la nostra amistat i trobem la passió que ens hem amagat.